Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Almeda. La CUP donarà suport als pressupostos de la Generalitat amb la condició que se celebri el referèndum d'independència al setembre. El Consell Polític de la Formació, reunit a Vilafranca del Penedès, ha avalat els comptes del govern per 39 vots a favor, 22 en contra i 2 abstencions. Els anticapitalistes han volgut deixar clar que la seva decisió no implica que estiguin d'acord amb el contingut dels pressupostos, sinó que ho fan en benefici del procés. Quim Arrufat, portaveu del Secretariat Nacional.
I aquest és el termini que posem al suport al govern. Si al setembre no hi ha referèndum, la CUP retira el suport al govern i provocarà que hi hagi noves eleccions. Donarà per acabat aquesta fase del procés independentista.
La CUP donarà suport als pressupostos al Parlament amb 2 vots a favor i 8 abstencions, al mínim d'escons, perquè puguin tirar endavant. Més notícies, Pau Mitjans.
Pedro Sánchez ha anunciat que es presentarà a les primàries del PSOE. L'exsecretari general del partit competirà almenys per ara amb l'exlendacari Patxi López. Madrid, Àngels Lafuente.
Bona tarda. Davant de militants de base, Pedro Sánchez ha anunciat el que tots esperaven. Serà candidat a la secretaria general del PSOE.
Es momento de comprometerse, de dar lo mejor de nosotros mismos. Tengo más experiencia y más ganas que nunca. Así que será un honor liderar vuestro proyecto colectivo.
A la seva intervenció, l'exlíder socialista ha reiterat que l'enemic, l'adversari polític de l'esquerra, és i serà sempre el Partit Popular. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més de 5.000 pagesos i mig miler de tractors s'han aplegat a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona en l'acte final de la marxa pagesa, segons Unió de Pagesos. Han reclamat a les administracions i als ciutadans que es dignifiqui la seva professió. El líder del sindicat agrari, Joan Cavall, també ha criticat que els preus finals dels productes estiguin en mans de grans distribuïdors.
El preu de l'alimentació pels consumidors és cada cop més car i a la pagesia cada cop se'ls paga menys. No pot ser que els consumidors paguin més i els pagesos cobrem cada cop menys.
Aquest vespre hi haurà el primer contacte via telefònica entre el president nord-americà Donald Trump i el president rus Vladimir Putin. Trump havia apuntat la possibilitat d'aixecar les sancions a Moscou per la guerra d'Ucraïna, però ell ja no ho tenia tan clar.
Veurem què passa. Respecte a les sancions, és massa d'hora per començar a parlar d'això, però ens agradaria tenir una bona relació amb tots els països, idealment. Si podem tenir una gran relació amb Rússia i amb la Xina, i amb tots els països, jo hi estic a favor, seria un gran actiu.
Americana Barbara Hale, coneguda pel seu paper de secretària de Perry Mason, ha mort als 94 anys.
La sèrie que li va donar la fama es va emetre a la cadena CBS dels Estats Units entre el 1957 i el 1966, tot i que també es van rodar una trentena de telefilms entre el 1985 i el 1995, basat en el directiu interpretat per Raymond Burr. Hale també va actuar en diverses pel·lícules al costat de Frank Sinatra, James Cagney o James Stewart, entre d'altres. Així i tot, el seu paper més recordat és amb tota probabilitat el de secretària Della Street.
Della? Hey, come on, girl, it's midnight. Time you quit working.
Hale va estar a punt de rebutjar el paper de Della perquè assegurava que estava ocupada cuidant els seus 3 fills i no confiava en la viabilitat de la sèrie. Així i tot, va acceptar quan va saber que el seu amic Raymond Burr faria de Perry Mason.
Felipe Caicedo és l'absència més destacada de la convocatòria de l'Espanyol per jugar demà contra el Sevilla, juntament amb Víctor Sánchez, que no s'ha recuperat de les molèsties dels isquiotibials de la cama dreta i tampoc ha entrat a la convocatòria. Quique Sánchez Flores ha explicat que el partit marcarà el nivell competitiu del seu equip. Ha acabat fa una estona a primera divisió, el Villarreal 2, Granada 0. El Villarreal continua 6è a un punt de llocs de Lliga de Campions. També avui a primera, a l'Alavés, a Atlètic de Madrid, a un quart de 5, Eibar Deportivo, 2:15. Mollet i Leganés Celta a 9:15. I a la Lliga de Segona avui es juguen el Mirandés Reus i el Nàstic Osca, tots dos partits a les 6 de la tarda. L'Atlètic Barceloneta i el Sabadell jugaran demà la final de la Copa Masculina de Waterpolo. L'equip mariner ha superat el Barcelona per 12-3, mentre que l'equip ballesà ha derrotat el Sant Andreu per 9-5. I Serena Williams ha guanyat l'Open d'Austràlia de tennis després de superar la seva germana Venus a la final per un doble 6-4. Serena es torna a situar, a més, en la primera posició del rànquing mundial.
Fins aquí les notícies.
Creus que l'hivern és gris i avorrit? Doncs t'equivoques, perquè amb la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés gaudiràs d'una explosió de color i d'il·lusió. Perquè pots contractar un creuer pel Mediterrani, pel nord d'Europa, pel Carib. No perdis el temps i tria la cabina que més s'adapti a tu. Reserva el des de 60 euros i aprofita't de fins al 70% d'estalvi. Pagament en 3 mesos i si el preu baixa, te l'igualem. Informa-te'n a la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés.
Devoció, bellesa, autèntica orfebreria musical. El proper dijous 9 de febrer al Palau de la Música Catalana, extasia't amb l'obra de Claudio Monteverdi i la col·lecció sacra de Selva Morale Espirituale, sota la batuta de Pablo Heras Casado i el Baltazar Neumann Choir Un Ensemble. Un vespre revelador. Fes Palau, fes el teu. Entrades a palaumusica.cat.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Em penso que ens hi haurem d'anar acostumant. Què tal? Bona tarda, solidaris.
Vull mantenir el nostre país segur.
Què vol dir amb això?
Quan ells maten, quan decapiten la nostra gent, altra gent, quan els hi tallen el cap per ser cristians al Pròxim Orient, quan Estat Islàmic fa aquestes coses que ningú havia sentit des de l'època medieval, m'he de preocupar per l'ofegament simulat? El foc l'hem de combatre amb foc.
Sí, sí, és el tall de la setmana. Segur que l'heu sentit a tot arreu, però això avui ha servit per cosir l'argumentari de tot el programa. Les llibertats retallades, els drets humans minimitzats per la cultura de la por i l'amenaça terrorista, i la justícia, el sistema penitenciari, que hauria de reconstruir, de reinsertar, de normalitzar persones, més que no pas castigar, tapar i amagar. Diverses coses a dir de Trump. De moment, ha començat fent allò que va dir que faria, que és ordenar la construcció d'un mur fronterer amb Mèxic. Però ja veurem si pot arribar tan lluny, tenint en compte que sota l'administració Obama, el Congrés dels Estats Units va aprovar una llei contra la tortura. I algú dirà que aquest almenys se'l veu venir, que va de cara, que d'altres farien el mateix, però se n'amagarien i quedarien bé. És clar que, amb llei o sense, sota secret i amb l'argument de la seguretat nacional, la tortura no fa pinta que hagi desaparegut mai dels Estats Units, ni de molts altres països, tampoc. Dit això, ens sembla del tot condemnable que el president, la màxima autoritat d'un país que és potència mundial, avali, justifiqui i faci bandera de la tortura. Perquè trepitja la història, les víctimes i dècades d'educació i reivindicació de les llibertats civils. No sé si el president Trump se'n recorda de quin dia era ahir, 27 de gener, el Dia Internacional per la Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, una tortura d'estat, la vergonya del segle XX. Faci memòria, Mr. President.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Vinga, som-hi. Amnistia Internacional ha fet públic un informe segons el qual 14 països de la Unió Europea, la meitat, estan aprovant lleis antiterroristes de preocupant inspiració orwelliana i ho fan arran de l'amenaça jihadista. L'informe, com passa sempre amb els que fa Amnistia Internacional, ens esgarrifa molt i ens amoïna encara més perquè retrata una realitat que al carrer sembla molt llunyana, però que malauradament tenim a tocar. Eva Pineda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adrià.
Yeah, no.
And oh, just like that river I've been running ever since.
Lleis antiterroristes orwellianes, aquestes del gran germà, que exerceix un control absolut sobre tots nosaltres.
Sí, que podria suprimir la nostra identitat. Doncs sí, segons Amnistia Internacional, és cap a on camina Europa, vistes les conclusions que han tret després de 2 anys analitzant les mesures preses des dels atemptats de París a estats com França, el Regne Unit, Alemanya, Polònia, Hongria, Àustria, Bèlgica i Holanda. It's gonna come.
Els detalls els hem preguntat a l'Adriana Ribas, que és la coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya.
Un retrocés en els drets i les llibertats dels europeus.
Veiem que són lleis i mesures que totes elles minen drets fonamentals i ataquen el sistema de salvaguardes de drets humans que s'ha aconseguit a Europa després de molts anys de lluita i de feina. Són lleis i mesures que són desproporcionades i que són discriminatòries i vistes una a una són preocupants, però vist la imatge general ens genera molta inquietud perquè el que veiem són poders sense control.
El risc que l'excepció esdevingui la normalitat.
En el cas de França, doncs, que ha renovat fins a 5 ocasions aquest estat d'excepció, això implica, per exemple, que en la cimera del canvi climàtic de 2015 l'estat d'excepció va permetre al govern l'arrest domiciliari d'activistes. Permetia limitar la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i de manifestació. Per tant, l'estat d'excepció dona peu, doncs, a fer-ne ús contra activistes polítics, per exemple.
Amnistia Internacional creu que l'amenaça terrorista és un pretext per trepitjar les lleis i els drets dels ciutadans?
Sí, rotundament. De fet, veiem, doncs, que l'amenaça terrorista, la crisi de refugiats, són 2 situacions en què alguns estats s'estan aferrant per aplicar retallades, intentant generar vincles que són erronis i, a més, arribant a una situació, doncs, de voler plantejar-nos un fals dilema, que és o seguretat o drets humans. I aquest és un dilema que la ciutadania no pot acceptar. La seguretat ha d'anar sempre de la mà dels drets humans.
Però i l'amenaça jihadista? Hi ha hagut atemptats a París, a Nice, a Brussel·les, a Berlín. Bé que ens hem de protegir.
Des de la guerra contra el terror que s'inicia amb el post-11 de setembre, hem vist com una política antiterrorista que ha anat acompanyada de la violació de drets humans no ens ha portat a un món més segur. I, per tant, aquest dilema que ens presenten les autoritats de seguretat o drets humans és fals. I és important, doncs, que aquí la ciutadania sigui molt contundent en no integrar-lo, no?, en el nostre discurs.
Els més vulnerables.
I el cas d'Ahmed, que és un ciutadà sirià, que en un enfrontament amb la policia fronterera, ell tira algunes pedres i d'arrel d'això se l'acusa d'acte terrorista i es troba empresonat. Ahmed ha declarat i ha assumit que va tirar pedres, però en un vídeo que es té sobre aquest cas es veu com ell alhora intenta calmar la gent perquè no generin més atacs.
Els estats vigilants.
S'està obrint la porta a donar poders a la vigilància massiva. Regne Unit, França, Alemanya o Polònia permeten, per exemple, les escoltes telefòniques o el seguiment de comunicacions electròniques, el seguiment de comunicacions de xarxes socials, amb l'argument d'identificar possibles indicis, doncs, d'una persona que vulgui organitzar un acte terrorista. El que passa és que això ens sotmet a tots i això té una afectació directa a la limitació que puguis sentir a l'hora d'expressar-te lliurement per la por que et genera el ser vigilat, el que puguis dir, com es pugui interpretar. Per tant, si tu no ets sospitós de res, per què algú ha de controlar el que diguis, encara que el que diguis no tinguis res a mà? És la teva privacitat.
Qui és i qui no és terrorista? El cas espanyol.
En el cas dels titellaires, aquí a Espanya, no?, com una obra et pugui semblar de millor o pitjor gust, pot acabar vinculant-te a un delicte de terrorisme que té unes connotacions greus en la restricció de llibertats. No?
La devaluació de les Nacions Unides.
Estem veient una tendència des del 2015 a 2016 a un atac deliberat per part dels estats, obviant i menyspreant el sistema de salvaguarda de drets humans com les Nacions Unides. Per tant, no és una tendència que veiem ara en temes de terrorisme, sinó que és una cosa que li veiem un recorregut molt més llarg i és el moment de reivindicar els drets i garantir que el sistema de protecció dels drets humans es manté i la ciutadania pot gaudir-ne.
Què proposa Amnistia per evitar que la securització d'Europa faci retrocedir els nostres drets?
Com a organització de lobby d'incidència seguirem pressionant les autoritats per recordar-los que la línia vermella dels drets humans no es pot traspassar mai i que, per tant, han de modificar totes aquelles legislacions que van en contra dels drets humans, i demanem també, doncs, a través dels nostres canals de comunicació a la ciutadania que sigui conscient d'això per reclamar-ho a la seves autoritats i multiplicar les formes de pressió, i al final és important conèixer els nostres drets per reivindicar-los i fer-los una realitat.
Solidaris, i tenim dret.
A prop, les coses que m'importen són a prop. A prop de casa meva i del meu món. A prop del meu carrer, de la meva gent. A prop de la vida que m'envolta a prop. De la nostra forma de veure el món. De la nostra manera de ser com som.
Soc l'Isabel Lozano, gerent i responsable de base social i mecenatge de la Fundació Sergi. Aquest diumenge, 29 de gener, es celebra la segona edició de la Cursa Popular de Carnestoltes organitzada per Xavier Avellana amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona dins la matinal esportiva Girona 10. La cursa comptarà amb un seguit d'activitats com un taller de maquillatge de fantasia, esmorzar solidari, inflables infantils, masterclass de zumba i un concurs d'Instagram. A més, es premiarà la participació amb disfressa a la colla més original, la més nombrosa, la més simpàtica i la millor disfressa individual. Com ho podeu fer per participar? Fins al mateix diumenge 29 a cursacarnestoltesgirona.blogspot.com o bé de manera presencial tot el dissabte 28 a la carpa que s'instal·larà a la plaça Catalunya, com el mateix diumenge fins a les 10 del matí a l'espai de recollida de dorsals a Fontejau. La Fundació Sergi destinarà les aportacions rebudes als diversos projectes de l'àrea d'educació i formació a més de 42 centres educatius a les comarques gironines. Animeu-vos a participar, que encara hi sou a temps.
Jo ara, si pogués, pararia i m'estagaria bé les paraules que acabem de sentir. Si podeu, repesqueu les declaracions de l'Adriana Ribas al podcast dels Solidaris i anem repassant frase per frase. Per què ha dit? Atac al sistema de salvaguardes dels drets humans que tants anys ha costat d'assolir a Occident. Poders desfermats que ens volen controlar. Arrestos domiciliaris preventius contra la llibertat d'expressió. I la idea permanent que molts governs ja deixen veure entre línies que en pro de la seguretat cal fer sacrificis i obviar, suspendre, renunciar a segons quins drets humans. I ja som al cap del carrer. Una altra vegada, als Estats Units, on començàvem.
Aquest mur també ajudarà a Mèxic perquè dissuadirà la immigració il·legal des d'Amèrica Central i perjudicarà les xarxes violentes dels càrtels. Com he dit repetidament al país, ens desfarem dels dolents.
We are going to get the bad ones out.
El discurs és aquest, el dels bons i els dolents, simple, primitiu, que tothom entén. Si el Trump candidat posava els pèls de punta quan parlava, amb el Trump president hem tornat dècades enrere, a l'època més fosca del Far West. Òbviament, Trump ha guanyat unes eleccions, per tant vol dir que hi ha molta gent que es va sentir atreta per la seva proposta. Però hi ha una altra gent, una altra part de la societat dels Estats Units que es vol fer escoltar. I ho van fer avui fa 8 dies, quan encara no feia ni 24 hores que el president ocupava la Casa Blanca. Avui, la xarxa Molina s'ha volgut fixar en la Women March, la marxa de les dones que va omplir els carrers de la ciutat de Washington en contra del discurs sexista de Donald Trump. Una reivindicació de gènere que englobava, però, moltes altres protestes.
Seràs aquella que vas voler ser.
Del que sentireu ara, quedeu-vos amb un concepte. Confesso que jo l'he pres aquesta setmana. Feminisme inclusiu interseccional. Toma ja. Marta Molina.
I tu sols tu faràs vibrar 5
Les dones nord-americanes s'han organitzat per protestar en contra del masclisme de Donald Trump. Van començar la setmana passada, just el dia després de la investidura del nou president nord-americà, amb una marxa multitudinària, una marea rosa que reclamava pels carrers de Washington, D.C., que no volen perdre els drets conquerits com a dones. Drets que veuen perillar pels nous aires que s'instal·len a la Casa Blanca, que venen acompanyats d'idees sexistes i discriminatòries. Mig milió de dones a la capital, però també d'homes i nens, van cridar a favor dels drets de les dones, dels drets civils i socials, de les minories, dels immigrants i dels homosexuals, i van rebutjar la visió fosca del seu país, descrita per Trump en el discurs inaugural de la seva presidència. La xarxa de dones organitzades va desplegar-se també a més de 600 marxes convocades a tot el món. des de ciutats com Sydney, Londres, París o Barcelona, fins a Bombai, Zagreb o Tòquio, totes com a acció mirall en protesta pel que perceben com una regressió en les polítiques de gènere per part de la nova administració de Donald Trump. Lila Singh és activista i va participar d'aquesta primera marxa. Ella ens parla des de Washington, D.C., com un dels nodes d'aquesta xarxa de dones.
Yo llegué a la marxa como tantas mujeres para mostrar el poder de nuestra oposición y que estamos listos para exigir nuestros derechos.
Lila Singh ens explica com es va organitzar la mobilització nacional que s'ha considerat ja la més gran en tota la història dels Estats Units.
Se organizó desde principios de una forma orgánica y natural. Comenzó con mujeres que al ver ganar la presidencia un hombre que admitió haber acosado a mujeres y que durante su campaña dijo que tendrá que haber algún castigo para las mujeres que abortan. Esas mujeres sintieron que teníamos que hacer algo y así llegaron a incluir organizadoras y luchadoras por la justicia social que son conocidas al nivel nacional.
Organitzadores com l'activista afroamericana Angela Davis, de qui hem volgut rescatar part del discurs.
This is a women's march. And this...
Aquesta és una marxa de dones i aquesta marxa representa la promesa del feminisme contra el poder perniciós de la violència d'estat. Una marxa del feminisme inclusiu, interseccional, que ens crida a tots a unir-nos a la resistència contra el racisme, contra la islamofòbia, contra l'antisemitisme, contra la misogínia, contra l'explotació capitalista. Ens hem dedicat a la resistència col·lectiva, resistència contra els que privatitzen la sanitat i contra la violència d'estat perpetrada per la policia i el sistema penitenciari. Resistència contra la violència de gènere institucional, sobretot contra les dones transsexuals negres.
Especially against trans women of color.
Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear.
Linda Sarsour, activista, directora de l'Associació Arabo-Americana de Nova York, filla de palestins exiliats, va també parlar a la Marea Rosa de Washington.
Vosaltres sou la viva imatge de la democràcia. Germanes i germans, sou l'esperança per la meva comunitat. Respectaré la presidència, però no respectaré aquest president dels Estats Units d'Amèrica. No respectaré una administració que ha guanyat les eleccions donant l'esquena als musulmans, als negres, a la gent sense papers, a mexicans, a persones amb discapacitat i donant l'esquena a les dones.
Les filles de Malcolm X i Muhammad Ali també van intervenir en l'acte, però mostra d'aquest activisme femení intergeneracional i interseccional va ser la intervenció de Sophie Cruz, activista de 6 anys, filla de Raúl i Zoila Cruz, immigrants procedents de Oaxaca, Mèxic, que l'any 2015 es va saltar el cordó de seguretat i va entregar una carta al Papa Francesc en un recorregut que va fer pels carrers de Washington, D.C., demanant pels drets dels immigrants indocumentats.
My name is Sophie Cruz. We are here together, making a chain of love to protect our families. Estamos aquí juntos haciendo una cadena de amor para proteger a nuestras familias. Por favor, les pido a todos que luchemos con amor, con fe y con valentía para que no se destruyan nuestras familias. También les quiero decir a los niños que por favor no tengan miedo porque no estamos solos.
Thank you. I amb les paraules d'Angela Davis tancarem la xarxa d'avui dedicada a les dones que s'organitzen per no perdre els seus drets i seguir conquistant-los, ara sota el mandat d'un president amb un discurs i idees sexistes i discriminatòries.
Expandint la xenofòbia i construint murs, no esborrarem la història. Cap ésser humà és il·legal. La lluita per salvar el planeta, per parar el canvi climàtic, per garantir l'accés a l'aigua de les terres dels Sioux, de Standing Rock, de Cisjordània i de Gaza. La lluita per salvar la nostra flora i fauna, per salvar l'aire. Aquest és el grau zero de la lluita per la justícia social.
Solidaris, una veu rebel.
Hola, sóc la Lourdes Vidal, cap de l'àrea de món àrab de l'Institut Europeu de la Mediterrània de Barcelona.
Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
Estem encantats de poder-vos convidar a aquesta setmana vinent als actes que organitzem en el marc del cicle Mar de Miralls, que organitzem en col·laboració amb la Sala Beckett de Barcelona per reflexionar i debatre sobre les migracions i els refugiats de la Mediterrània. Així, dimecres vinent, dia 1 de febrer, a 6:45 de la tarda, asseiem en una mateixa taula representants de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona i diverses entitats de la societat civil, com ara Stop Mare Mortum, Casa Nostra, Casa Vostra i la Fundació per la Pau, per tal de debatre i proposar respostes a la tragèdia dels refugiats. Ens volem preguntar per què continuem insistint a parlar de la crisi dels refugiats quan a Europa només són un 6% dels 65 milions de refugiats que hi ha arreu del món. Per tant, és hora de parlar potser d'una crisi de valors, d'una crisi de solidaritat. I finalment, si voleu venir en família, tant aquest diumenge, dia 29, com diumenge vinent, dia 5 de febrer, a la Sala Beckett, organitzem uns tallers infantils per explicar a través de contes i jocs als infants què passa amb l'exili, amb la migració, amb la fugida, amb la por, amb la solidaritat i en la resolució de conflictes. Totes són activitats gratuïtes, només us preguem que confirmeu la vostra assistència a través del web de la Sala Beckett com el web de l'IEMET, iemet.org. Moltes gràcies, us esperem.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
Descobreix el nou diari Esport amb fitxatges de luxe, nous continguts editorials i més seccions. Ja és el teu quiosc. Esport, sempre amb el Barça.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat i a la frescor del peix i del marisc arribat directament de les nostres llotges.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, el salmó noruec al tall a 12,99 euros al quilo.
Acostuma't al que és bo.
I els nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Descobreix el nou diari Esport amb fitxatges de luxe, nous continguts editorials i més seccions. Ja és el teu quiosc. Esport, sempre amb el Barça.
Devoció, bellesa, autèntica orfebreria musical. El proper dijous 9 de febrer al Palau de la Música Catalana, extasia't amb l'obra de Claudio Monteverdi i la col·lecció sacra de Selva Morale Espirituale, sota la batuta de Pablo Heras Casado i el Baltazar Neumann Choir Un Ensemble. Un vespre revelador. Fes Palau, fes-te el teu. Entrades a palaumusica.cat.
No paren, és caminar amb molta por però en direcció de la vida i em sap tan greu.
Solidaris.
Nos ho mereixeu.
Idees que transformen.
Idees que sembla que van justament al revés del món.
Amb Adrià Bas.
I si Europa, en general, es perd peu en la defensa de les llibertats sota el pretext, precisament, de defensar-les, a l'Estat espanyol, en particular, fa tot just 2 anys que el Congrés dels Diputats aprovava, amb l'aleshores majoria absoluta del Partit Popular, una reforma del Codi Penal que incorporava la presó permanent revisable, és a dir, la cadena perpètua. Doctora Esther Jiménez Salinas, catedràtica de Dret Penal i Criminologia de la Universitat Ramon Llull. Què tal? Bona tarda, benvinguda als Solidaris.
Bona tarda, gràcies.
Un dissabte també la fem passar per Catalunya Ràdio.
Bueno, no passa res.
No fa massa vostè va dir que el populisme punitiu està de moda i va afegir que la legislació espanyola és més punitiva que la de la resta d'Europa. Malament anem.
Això és indiscutible. Jo que ja sóc una persona que porta molts anys en aquests temes, el tema de la cadena perpètua, jo mai a la meva vida hagués pensat que es pogués reintroduir o ara estava pensant una mica com els conceptes també de perillositat, coses que vam lluitar molt als anys 80 pensant doncs, que hi hauria una gran reforma i que això no tornaria a passar mai més a la vida. De cop trobes doncs, que es reivindiquen determinades coses, però no només amb el tema penal, no? Jo quan sento ara els polítics, el Trump, el no sé què, penso, Déu meu, és que tornem en unes èpoques on serà molt insolidari, molt injust, on la divisió de bons i dolents era molt clara. Llavors sempre hi ha un sector molt feble de la societat que és la més castigada. I jo crec que amb la reintroducció, doncs, encara que li diguin permanent, jo crec que és cadena perpètua i que és anticonstitucional. Ho crec, està al Constitucional, ja ho veurem.
Amb les 25 vegades que s'ha reformat el Codi Penal, totes han estat per imposar càstigs més severs i revisar les penes a l'alça.
Dues coses, per introduir nous tipus de delictes, és a dir, per incriminar més conductes, quan en realitat hauria de ser l'últim recurs i per tant hauria la meitat dels delictes, jo dic sempre, que podrien desaparèixer. I després, una de cada quatre és menys, per tant, tres de cada una, a l'inrevés, significa que augmenten les penes.
I avui la doctora Jiménez Salinas és el Solidaris per parlar del nou projecte que dirigeix, que és la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa que han engegat conjuntament la Fundació Pere Tarrés i la Universitat Ramon Llull. Justícia restaurativa, és a dir, destinada a reparar en lloc de castigar, ben bé el contrari de la cadena perpètua, això que dèiem ara.
Ben bé el contrari. Sobretot en principis, si a un li pregunten quan et fan mal, quan i el delicte sempre fa mal, el delicte és una cosa dolorosa, si no seria pas un delicte. Tu què vols, bàsicament? La immensa majoria de persones no pensen en penes de presó, llevat de que sigui una persona molt perillosa, etc, que pot fer més dany. Normalment, jo vull que se'm repari el mal. Per què? Perquè una cosa és el tema directe, el mal que et fan, i l'altra és, si t'atraquen pel carrer, et queda una sensació d'inseguretat, que tu dius, jo vull treballar aquesta por. Et queden unes conseqüències del delicte que no desapareixen amb la intervenció penal. Llavors, la justícia restaurativa és una aproximació molt més humana, molt més tenint present el mal que fas, el dolor que té la víctima. És un moviment que va néixer precisament de les víctimes, però no és contra el delinqüent. No és allò de que ens enfrentem i tu ets el dolent i jo sóc la bona o a l'inrevés, sinó que pretén, dintre d'un mateix, una mateixa situació, valorar, no sé si heu assistit alguna vegada a processos de mediació, però valorar les circumstàncies de la víctima en primer lloc, però també fer reflexionar el delinqüent per què s'ha produït aquell fet. En podríem explicar bastantes històries. Jo recordo la primera que vaig assistir és fa també molts anys, i era a Alemanya, que el delinqüent, quan va veure la senyora que havia tirat a terra, el primer que va dir és, si arriba a saber que vostè és tan gran, no la tiro a terra. Llavors la senyora va dir, home, a sobre em dius vella. I l'altra li va dir, doncs tu ets un... Faig la traducció literal de l'alemany. Ets un àrab de la pitjor condició i jo amb tu no vull saber res. I al final van acabar amb un pacte i s'hi van entendre. I
ja hi ha jutges, advocats i fiscals que es qüestionin si privar de llibertat el delinqüent és la millor via per reparar el dany i per rehabilitar-lo? És a dir, la justícia tradicional ja hi està posada en aquesta visió més humanitària del
penal? Però el problema no és si la idea és de dir, hi ha jutges que ho accepten, sí, però sobretot no tenim lleis que ho permetin fer-ho d'una forma més extensiva i més massiva. Hi ha advocats que ho accepten, sí. El que passa és que l'estudiant de dret no està format, bàsicament, per això. Diguem-ne, la formació és molt important. Per tant, jo reivindico molt que a totes les carreres implicades, comencem per dret, però també psicologia, treball social, educació social, criminologia, hi hagi un concepte restauratiu, igual que hi ha un concepte de justícia social, hi hagi un concepte restauratiu al llarg dels estudis, de manera que tu entenguis, imagina't a les escoles, no? A les escoles, en comptes de castigar quan fan determinades coses, s'ha d'entendre que hi ha una posició a reparar. L'altre dia vaig escoltar una dada que a les escoles, que per exemple als Estats Units, castiguen 7 vegades més a un nen negre que a un nen blanc pel mateix fet. Castiguen. Això és una, diguem-ne, un estigma, una etiqueta, clar, que aquí, com que no tenim aquest... Però aquí s'hauria de veure què passa amb els emigrants, què passa aquí no s'adapta, etc. Per tant, és a totes les disciplines implicades intentar pensar en reparar el dany. Escolta'm, si et fan mal, que et demanin perdó, restituem la situació, moltes vegades no es pot fer d'una forma directa, d'una forma indirecta. No sé si m'explico prou
bé. I tant que s'explica, i tant que sí.
Espero que els oients ho entenguin.
Segons l'IDESCAT, l'any 2015 hi havia 8.810 persones a les presons catalanes, de les quals només 609 eren dones. A Espanya la xifra volta als 60.000 presos, un 32% més que la mitjana d'Europa. Això és que la justícia restaurativa no és prou eficient o que no n'hi ha directament?
És que n'hi ha molt poca. No és que no sigui eficient, és que n'hi ha molt poca. Per mesurar l'eficiència o no, hauríem d'explicar-ho de forma més llarga, no? Mm. Comencem per la xifra de les dones, no? Les dones, teòricament, hi ha un 95% d'homes delinqüents per un 5% dones. És que les dones són més bones a l'anàlisi. Jo ho deixo perquè per una altra tertúlia, no? Sí. Què és el que passa, aquesta resistència de les dones al delicte? Per què es produeix? Bueno, hi ha tot un anàlisi darrere. Llavors, el que hi hagi molta gent a la presó no vol dir que aquest sigui un país que hi hagi molta delinqüència, perquè és al revés. Dintre de la mitjana europea, són dels països que té una delinqüència més baixa, especialment en l'homicidi. Significa que el nostre sistema penal castiga molt i, per tant, la gent està molt de temps a la presó, que és molt diferent de la situació de que hi ha molt delinqüent. Uh-huh. No? Dintre d'aquesta gent que està a la presó, jo mantinc que el 70%, 70%, es podrien buscar fórmules alternatives a la presó. I que un 30%, per la seva situació de perillositat, etc., sí que hauria de complir una pena de presó. Jo no sóc abolicionista total, entenc que hi ha una part de persones que són perilloses i que, per tant, no poden estar al carrer, però que moltes d'altres seria molt més eficaç, treballs en benefici de la comunitat, assistència. Per què? Perquè aquestes persones molt sovint tenen un dèficit d'educació. Nosaltres parlem reeducació, no, s'ha de tornar a educar, no estem amb el re. A vegades han tingut aquest dèficit i això és la justícia social, que no ha arribat a tothom per igual i que per tant tenen aquesta mancança d'inici. Si treballem aquesta mancança d'inici, probablement hi hauria menys reincidència.
I que això deu voler dir estructurar un sistema restauratiu, reparador, també en funció de la naturalesa dels delictes.
Evident.
No és el mateix un assassinat
que
la malversació de fons.
A mi quan em volen posar en ridícul, entre cometes, la pregunta que tot periodista em fa és: i com faria una reparació amb una violació? I jo dic, és que no estic parlant d'això. Jo no estic parlant d'actes de gran agressió. Però és que afortunadament, si mires la categoria de delictes, aquests són minoritaris, afortunadament. Uh-huh. I per tant, la resta, que sí que ho permetria, seria més eficaç, més eficient, que eficaç i eficient no és exactament igual, menys dolorós per tothom i molt més econòmic també. Per tant, jo crec
no li faré aquesta pregunta.
Escolta'm, segon, hi ha molts països que ho fan. Hi ha països com Finlàndia, especialment els països nòrdics, i tenen més delinqüència que nosaltres. Tenen més, eh? No ho dic amb rotunditat. Per tant, si és possible fer-ho amb altres països, nosaltres tenim una situació perfectament plausible.
I en reinserció i rehabilitació anem una mica millor, si més no a Catalunya? Amb el tema dels tallers ocupacionals, de trobar feina després, quan les penes acaben. A Catalunya hi ha una empresa pública que es diu Cire, que es dedica a això.
Sí. A veure, jo crec que el temps que la persona passa a la presó, com a mínim li ha de servir. És a dir, que no, tu acceptes que hi ha una pena, que et condemnen, per tant, el temps que tu estàs passant a la presó t'ha de donar l'oportunitat a millorar a determinats hàbits socials que tens certes mancances des del punt de vista de l'educació, de la relació, de demanar treball, de relacionar-te amb la resta, de no, ara parlo més dels homes, de no tenir una violència extrema, per exemple, els que fan determinats delictes sexuals, els que fan una agressió, els de violència domèstica. Jo penso que el temps que passes a la presó t'ha de donar l'oportunitat de millorar aquestes mancances. Si això se li diu reeducació o reinserció, jo ho deixo en l'aire, m'és igual. Els països nòrdics utilitzen la paraula normalització, és a dir, quan més t'hi acostis a tenir una vida més plena, més normal, més possibilitats tinguin, i te n'oblides de lo que és reeducar, perquè hauríem de parlar d'educar. Per tant, a mi m'agradaria obviar, igual que la pregunta, la paraula reinsertar, em resulta una mica
Grinyola.
Difícil. És molt més fàcil de dir
normalitzar
i farem persones que tinguin més capacitats i que allò que li ha portat a fer un delicte es pugui d'alguna forma tractar específicament, per exemple, ara parlo de la violència, perquè clar, si tu ets molt violent, pel fet de que et tanquin, allò no millorarà. O tens possibilitats de tractar aquesta causa, o si no respectes determinades normes, tu has de tractar, o amb el tema, per exemple, les toxicomanies, això és el que realment ha de poder oferir la presó.
I quan les delinqüències venen donades per una circumstància social determinada d'aquella persona, és a dir, hem de demanar responsabilitats no només als departaments de justícia i a la institució de penitenciària, o també l'hem de demanar als serveis socials, a com el país permet que hi hagi persones amb determinades vulnerabilitats?
A veure, quan tu entres, per exemple, amb això és general, no? Poso l'exemple dels Estats Units perquè com que té una força, tu entres en una presó als Estats Units i veus que només hi ha majoritàriament negres, una mica menys latinoamericans i poquíssims blancs. Doncs això és possible que la situació dels Estats Units sigui així? No, sinó que hi ha determinades persones que per la seva situació on han nascut, etc., tenen moltes més possibilitats. Per tant, és una justícia que en part estigmatitza, que selecciona, que té una, entre cometes, clientela predestinada. Per tant, amb la mesura, i és una justícia molt injusta si no té present totes aquestes causes. Per això reivindico jo tant la justícia social i restaurativa, perquè penso que si aquestes persones han tingut d'origen determinades oportunitats, després el canvi és molt diferent. I tu, quan li apliques una pena, has de tenir present tot això. No com una responsabilitat directa, però sí que s'ha de tenir present que no tothom ha tingut ni les mateixes oportunitats, ni la mateixa família, ni la mateixa economia, ni... I tot això, hi ha un moment que potser, en el moment, diguem-ne, de la condemna, es pot ajudar a millorar. No amb una vareta màgica, que no existeixen, però compensar els dèficits. Jo crec que és la nostra responsabilitat. Almenys tens aquesta oportunitat, torno a fer servir la paraula, de normalitzar, de retornar i de donar, a lo millor, aquelles coses que han estat privats des de petits. High,
you know, em permet que saludem una persona que ens acompanya avui, doctora?
I després deixa'm al final que
tot el que vulgui. I tant que sí. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling good. Marta,
hola,
bona tarda.
Buenos días.
Com deia la doctora Jiménez Salinas, tu en la prisión, ¿qué aprendiste?
Pues he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, a ver cómo te explico, en no volver a delinquir. En cambiar mi vida, mi situación.
La Marta Rodríguez té 31 anys, és mare de 4 fills i ha passat gairebé 3 anys al Centre Penitenciari de Dones de Batràs, a Barcelona. 3 anys a la presó per un delicte de furt continuat, però des de l'any 2014 que estàs en règim obert, és a dir, que només vas a la presó a dormir, oi, ara en aquests
sí,
moments?
Sí, ara mismo en esta situación, sí.
Por distintos hurtos menores, a ti te han multado hasta que por reincidencia un juez te condenó?
Sí, sí, hasta que me condenó en prisión.
¿Qué cambió en tu vida cuando ingresaste en Batràs?
Hombre, cambió todo.
¿Tú ingresaste con una niña pequeña?
Ingresé, sí, en el módulo de madres. Bastante duro, porque claro, piensa que dejé al niño fuera y me entré a la niña pequeña. Luego lo más duro fue cuando tuve que sacar a la niña, porque cuando cumples los 3 años tienes que sacarla. Y ahí fue lo más duro.
Esa primera vez pasaste 8 meses. ¿Qué pasó entonces?
Me dieron un artículo para poder estar con los niños, que se le llama la pulsera. Y bueno, y por la situación de que no tuve apoyo ni ayuda en la calle, pues volví a delinquir.
Volviste, fuiste reincidente.
Sí, y me regresaron.
¿Y estuviste entonces 2 años?
Dos años.
¿Qué crees que falló? ¿Qué hubieses necesitado en esos primeros 8 meses que estuviste en la cárcel para evitar que reincidieras cuando saliste?
Pues el ayuda y el apoyo a lo mejor de asistentes sociales, de equipo de Incorpora, como que es lo que están haciendo ahora conmigo, que gracias a ello pues mi situación ha cambiado por completo.
¿Ahora cómo estás?
Pues ahora estoy trabajando, estoy metida en lo de Incorpora, me están ayudando mucho, la verdad.
Cuando la segunda vez que estuviste encarcelada contactaste con una gente que son la Fundación Aret.
Sí, gracias a, bueno, a través del centro.
Es una fundación que se dedica a encontrar trabajo y a
sí.
ayudar a las personas
sí,
a salir
sí, sí.
de la cárcel
sí.
a poder de nuevo sí, recuperar sí. una vida
una,
normal,
sí,
como
normal.
Decía
sí, sí, sí.
ahora hace un rato la doctora.
Sí.
Llevas casi 3 años en este régimen abierto, ahora con un diploma de ayudante de cocina, me dices,
sí,
¿verdad?
Sí, saqué el diploma y todo, sí, de las prácticas lo aprobé todo.
¿Y cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿tu pena cuando termina? ¿Cuándo habrá un cambio en esa situación tuya?
Yo creo que cuando ya coja la condicional, que sería firmar nada más que una vez al mes.
Ir a firmar solo una vez al
sí.
mes. Y en ese momento, porque a ti ahora no te dejan estar con tus hijos.
No.
No los puedes tener. ¿En ese momento los recuperarás?
Sí, sí, por supuesto.
¿Dónde están los niños ahora?
Los tiene su abuela.
Los tiene su abuela. Y a ti no te los dejan tener porque dicen que tienes que tener un trabajo estable.
Claro, un trabajo estable, tener un piso y, claro, no tener que entrar ya cada día ahí a dormir.
Claro. ¿Crees que, además de esta reinserción, debe existir también la reparación del daño a las víctimas y a la sociedad, como hace un rato decía la doctora? ¿Tú pensabas cómo podía afectar lo que tú hacías a esas personas cuando hacías hurtos?
Sinceramente, en ese mismo momento no, porque la necesidad no me hacía pensar eso.
Marta, muchas gracias por tu testimonio.
Muchas gracias a vosotros.
Doctora, com hauria enfocat el cas de la Marta una justícia restaurativa?
A veure, jo el primer que jo crec que els oients haurien de reflexionar és que quan la castiguen amb ella, castiguen a tota la família. D'entrada, una persona que està 8 meses no és muy peligrosa, porque si a los 8 meses puede salir, significa pues que nos podíamos haber ahorrado estos 8 meses. Estos 8 meses son pura punición. Es decir, hay que cumplir esto, entonces a ti. Esos 8 meses producen daño a la familia enorme. Porque tú estás castigando a unas personas que no tienen nada que ver con esto. Entonces, yo creo que hay que analizar. Después miraremos a la víctima, que ella da una respuesta que yo estoy segura que es así. Hay que pensar si hay otras formas de controlar esta situación que no dañe a tantas personas más. Eso es el principio básico. Es decir, vamos a tener un sistema que proteja a las víctimas, porque es verdad que no se pueden producir, que si tú eres víctima y te van robando, hurtando, te molesta, pero que no produzca más daño. Yo entiendo que esos 8 meses le hicieron un daño a ella, pero le hicieron mucho daño a los suyos también.
Al fin, sobre todo.
Claro, el porque todo eso es una cosa que después cuesta enormemente. Entonces, la primera pregunta ¿es necesario? ¿Podemos responder al delito de otra manera distinta a la que estamos haciendo? Porque si ella puede salir a trabajar, trabaja todo el día, se ha sacado un diploma, solo va a dormir, significa que acepta bien, que es una esponja, que chupas sí, sí. bien las habilidades sociales y que, por tanto, no lo has tenido en su día. No miremos al pasado, sino miremos al futuro. Hay que dejar el pasado lo más que se pueda. Eres joven y tienes toda la vida por delante. Sobre todo, has demostrado, sobre todo, que no eres un elemento peligroso para la sociedad. Y que cuando hay instituciones como Aret que te ayudan, tú eres esponja y las chupas. Y eso es lo más importante. Porque si fuera al revés, yo entendería que hay un momento determinado que dices, bueno, pues esto tiene que tener un límite. Segundo, muy muy importante, la recuperación no es nunca en línea ascendente y que nunca caigas. Todo aquel que inicia un camino de recuperación tiene una caída. Y por tanto lo que hay que valorar es los periodos que estás bien y que cuanto más largos sean, más cerca estás de la salida del túnel y que las pequeñas caídas forman parte del proceso. Y eso es un mensaje muy importante para todo el mundo que tenga algún problema. Que no existe una recuperación así, brillante y para arriba. Que la pequeña caída forma parte del proceso y que lo que importa es los periodos que en este caso, por ejemplo, no se delinque. No el pequeño, la pequeña recaída, sino todo el tiempo que ya estás demostrando que esto lo puedes hacer. Y no es un falso optimismo, porque yo no soy muy optimista. No sé què més ens hem deixat pel camí.
Home, no. Jo em quedo d'aquesta conversa, com deia la doctora, i em penso que ara aquí n'hem vist un petit exercici, que el 70% de la població reclusa de Catalunya es podria resoldre o es podria evitar amb una justícia més reparativa i més restaurativa.
A veure, amb els controls que ella diu, vivim en una època amb el que ja amb les pulseres i tot això, que es pot controlar. El que no es pot fer de cap manera, i ho dic amb una rotunditat extrema, és que el delicte quedi sense resposta. Perquè el que porta a ser més punitiu és quan el delicte no té resposta. És a dir, que la presó ha de tenir una substitució, que no pot ser que diguis, doncs no, mira, perquè la impunitat, els països que tenen impunitat fa un mal terrible.
Exacte.
Per tant, la presó és del segle XVII, està antiquada, és del segle... O sea, tu puedes hacer talleres de dia, prisión de dia, hay muchísimas maneras de controlar a las personas, incluso mucho más eficaces, porque la prisión, al ser una institución muy cerrada, pues la gente que está mucho tiempo, luego los principios de libertad los maneja mal. Mm. Si a ti te dan por la mañana el desayuno, a mediodía la comida, por la noche la cena, claro. Pues tú luego vivir en libertad cuesta un montón.
Aquesta setmana sentia un jutge que havia condemnat un menor a fer un curs d'estilisme i perruqueria perquè havia tragat una perruqueria, no recordo el cas, però que l'havia condemnat a això, justament, i que el gran acte serà tallar-li el cabell al jutge
al mes de setembre. El jutge al final. Això és Emilio Calatayud, es diu el jutge aquest.
El coneixen bé, eh?
El conec molt bé, l'Emilio Calatayud.
Aquest és un bon inici.
Vaig ser profe d'ell, amb l'especialitat, imagina't.
Doncs l'haurem de buscar un dia als solidaris. És un bon inici per normalitzar, reparar i restaurar. Gràcies, doctora Jiménez Salinas, com a directora de la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa de la Ramon Llull i la Pere Tarrés. Marta Rodríguez, moltes gràcies per haver-hi.
De nada, gràcies a vosaltres.
Gràcies pel vostre programa.
Abraça'm, no cal que digui res, només abraça'm. No hi ha res més al món que em pugui fer sentir tan ple, tan viu. Abraça'm i vine sense por, només abraça'm.
Hola, bona tarda, sóc la Pilar Sierra, treballo al Col·legi Sant Jaume les Heures i sóc membre de la plataforma Lleida per Refugiats. Amb motiu del Dia Escolar de la Pau i la No Violència, que se celebra el proper dilluns, dia 30, hem organitzat un acte a la plaça de Carvinyes de Lleida a les 12 del matí per donar veu als refugiats i poder expressar la nostra indignació davant la passivitat de les institucions. Un acte obert a tota la ciutadania i es convida a participar a totes les escoles de Lleida. Hi haurà una performance amb una lanxa que hem portat de Lesbos, aquestes que provoquen tantes morts al Mediterrani. Hi haurà lectura de testimonis reals i també un minut de silenci. I a més hi haurà un mur de les solucions perquè tothom pugui expressar la seva indignació per la passivitat de les institucions davant d'aquest drama. Dia 30, a la plaça de Carvinyes de Lleida. No falteu. Gràcies.
Solidaris. Para-t'hi a pensar.
Parlem ara de pressupostos, que avui resulta que són la notícia del dia. En concret, avui ens fixem en el pressupost presentat pel Departament de Treball, Acció Social i Famílies. El va portar la consellera Dolors Bassa fa 15 dies al Parlament. Un pressupost global de 2.872 milions d'euros. Gairebé un 11% més que el darrer pressupost aprovat ara fa 2 anys. Els spotlights, els punts principals que la consellera va destacar el dia de la presentació: millorar la renda mínima d'inserció, les polítiques d'autonomia personal i dependència, la inclusió social i l'ocupació. D'aquesta xifra en dependran també les polítiques d'atenció a la infància, la lluita contra la pobresa infantil i contra l'exclusió de les famílies amb nens. Avui, el comentari dels que més en saben dels solidaris l'hem demanat al membre de la PINCAT, la Plataforma d'Infància de Catalunya, i col·laborador d'aquest programa, en Felipe Campos. Your show
now, so what's it gonna be? Fa 2 anys que no tenim pressupost. Durant el 2016 n'hem tingut un de prorrogat i que, per tant, cap canvi significatiu en les polítiques socials i en l'acció de govern. Malgrat tot, en els últims anys hem vist avenços legals i en serveis a Catalunya. Però això continua molt per sota de la mitjana europea en recursos destinats a la infància. Però voldria apuntar algunes reflexions precisament perquè els nostres nens i nenes s'estan jugant molt en aquest precís moment. Tenim un bon articulat de llei de protecció de la infància. Ha estat treballat i ha estat reflexionat. Hem reconegut en els seus drets indiscutibles com a ciutadans i hem dissenyat un sistema de serveis i de suports per assegurar que puguin desenvolupar-se plenament. Però sense un pressupost amb capacitat no podem articular aquestes bones intencions. Per tant, és el pressupost el que fa que passin les coses. A Catalunya, la xifra de nens i nenes que viuen per sota del llindar de la pobresa es situa a prop dels 412.000 nens i nenes. La pobresa severa a la infància s'ha incrementat un 23% entre els anys 2013 i 2015. Tot això fa que el nostre imaginari s'acabi acostumant a aquesta maleïda frase: un de cada tres nens i nenes disposa de menys recursos dels necessaris per viure. Això no vol dir una altra cosa que al nostre país hi ha nens i nenes que veuen vulnerada la seva dignitat. En aquest sentit, els pressupostos actualment en discussió suposen un increment respecte a l'any 2015 dels fons destinats a partides clau, com ara el benestar dels nens i nenes, la protecció social, l'educació i la sanitat. Però no aconsegueixen recuperar els nivells d'inversió de l'any 2010, abans de les retallades, precisament en un període durant el qual els indicadors de pobresa infantil s'han incrementat de manera més accentuada i les necessitats d'infància i família s'han agreujat. Catalunya ens situa aquesta en matèria de protecció social i de suport a família per darrere de la mitjana europea del 2,5% del PIB. I necessitem pressupostos directes per garantir el fet de proporcionar-los l'accés en condicions equitatives a oportunitats de desenvolupament i participació. Cal que com a societat tinguem clar que els drets humans no només s'han de buscar en constitucions, convencions, pactes o en un manifest, sinó que cal que els trobem reflectits en els pressupostos.
I en la línia dels pressupostos, abans d'acabar, avui, un dret de rèplica. La setmana passada seia en aquest estudi amb Manel Vila, director general de Cooperació del Govern. Li van fer una entrevista en la que va expressar la seva satisfacció precisament perquè el pressupost de l'Agència Catalana de Cooperació pel 2017 preveu més de 17 milions d'euros i 14 milions més addicionals per fer cooperació des d'altres departaments del govern. Xifres que doblen les actuals.
Ens posem en quantitats d'abans de les retallades. Ens sembla que l'augment és considerable. L'augment encara no arriba a el que desitjàvem a l'elaboració del Pla Director 2015-2018, però veient com estan les xifres sí que ens sembla que és un creixement important per tornar-nos a posar amb aquests llindars d'abans de les retallades, no suficient per lo que tindria que ser una política pública de cooperació d'un país.
Doncs la Federació d'ONGs pel Desenvolupament ha volgut respondre avui a Manel Vila. Escoltem la Míriam Acevillo, presidenta de la FEDE.cat, Organitzacions per a la Justícia Global.
Dissabte passat, en Manel Vila, el director general de Cooperació, va afirmar en el vostre programa que s'havia recuperat el pressupost de cooperació i que ja estàvem a nivells d'abans de les retallades. Des de la FEDE.cat volem mostrar el nostre desacord amb aquestes afirmacions, ja que si estiguéssim en nivells d'abans de les retallades, el pressupost pel 2017 de l'agència hauria de ser 23,6 milions d'euros i no els actuals 17,4 milions d'euros previstos. Una xifra que és de 6,2 milions d'euros inferior a la compromesa en el Pla Director 2015-2018 aprovat per unanimitat en el Parlament. El propi conseller Romeva va dir recentment davant la Comissió d'Exteriors que el pressupost està abans llum del que haurien de ser les polítiques de pau i cooperació internacional. Des del nostre punt de vista, a més, també estem lluny de la coherència en la coherència de polítiques, que significaria que el conjunt de l'actuació governamental estigués coordinada des dels mateixos principis i estratègies. Veiem amb molta preocupació la manca de voluntat política per complir amb uns pressupostos que per nosaltres són de mínims. Per nosaltres això és una demostració de la falta de compromís amb les polítiques de justícia global i ens sembla poc coherent amb la trajectòria solidària del país. No renunciem a que el govern faci algun gest en el tram final de la negociació dels pressupostos i volem tornar a demanar al govern el compliment del Pla Director de Cooperació aprovat pel Parlament el 2015.
I ojo al mes de febrer, que pot semblar que ens fuguem de la ràdio, però no. Coses que passaran amb els solidaris aquests pròxims dies, deixeu-me aquests últims minuts per explicar-vos-ho. Dissabte que ve, dia 4, tots a catradio.cat, que emetrem per internet. El dia 11, al migdia, tampoc no farem programa perquè hi ha futbol, però tothom quiet que vindrem al vespre. A partir de 3:15, programa especial, Catalunya Ràdio transmetrà en directe el macroconcert de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, en favor de les persones que demanen refugi. I els equips dels Solidaris i del Suplement ens fusionem per explicar-vos-ho tot i tot. I el dissabte 18 és el dia de la gran manifestació, la raó principal dels Casa Nostra, Casa Vostra, amb gent que vindrà a Barcelona d'arreu de Catalunya. Així que ja veurem com farem els Solidaris aquell dia. En qualsevol cas, estigueu atents al web de Catalunya Ràdio i les xarxes socials del programa, que us avisarem de tot. Perquè els canvis són bons, perquè els canvis ens empenyen. L'equip dels Solidaris, l'Eva Pineda, en Ricard Garcia, la Rosa Silloé, en Roger Fontarnau, la Marta Molina i l'Adrià Bas. Moltes gràcies a tots. Adéu-siau. You know what to do.